Bona tarda, són les 7. És dilluns 9 de gener de 2012 i arrenca aquí una nova edició del Temps de Descompte a la sintonia de Ràdio Maricel. Encetem nou any esportiu, primera jornada d'aquest 2012 que ens durà aquest proper diumenge 15 de gener la 29a mitja marató de Sitges, en la que s'espera un rècord de participants. Demà al migdia se'n fa la presentació i la prova, recordem que arriba aquest any amb la novetat de la cursa també de 10 quilòmetres. Per cert, de la mitja marató en farem referència, en parlarem aquest vespre, sobretot des del punt de vista d'un atleta sitgetà, d'un corredor sitgetà que, tot s'ha de dir, podem dir-ho així, parteix com un dels favorits. Amb Dani Serra parlava Toni Muñoz i a ell l'escoltarem a la part final del programa. I aquesta primera jornada futbolística del 2012 ens deixa la victòria momentània de la Unió Esportiva Sitges davant el Montserrat, igualada per 3-1. I diem momentània perquè el partit es va haver de suspendre a 20 minuts de la fi perquè l'àrbitre va patir una lesió. Ara ve allò de buscar una data per la continuïtat d'aquests 20 minuts. I també parlarem i farem referència, com no, a la derrota del Sobrense al camp del Torrellenc. Partit boig que va acabar amb 4-3 favorable amb els locals, al conjunt de Cisco Morcillo, tot i que el Sobrense va començar marcant. I pel que fa a la Lliga EVA de bàsquet, acaba la primera volta i el Club Bàsquet Sitges se pateix una derrota a la pista del Sabadell Sant Nicolau, un marcador força baix, 58-52. De moment, balanç de 7 victòries i 7 derrotes.
Temps de descompte, amb Pitu Valera i Toni Muñoz.
El primer temps de descompte d'aquest 2012 que arrenca d'aquí uns moments. Aquest és el primer menú esportiu de l'any a la sintonia de Ràdio Maricel.
La Generalitat més a prop teu.
Gencat.mobi. Què és Gencat.mobi?
Són serveis de Gencat per a mòbils amb connexió a internet.
I què s'hi pot consultar?
De moment hi ha 4 portals. El de Rodalies, el Mouta en transport públic, el cercador d'equipaments i les càmeres de trànsit.
I quins avantatges tenen? Doncs que estan adaptats al format mòbil i que pots utilitzar aquests serveis des de tot arreu.
I que són gratuïts, Xavi.
I per a més informació, a gencat.cat o al 012.
012. La Generalitat més a prop teu.
Saps que el Diari de Vilanova és el setmanari comarcal més venut de Catalunya?
I això, que mai no s'ha venut a ningú.
Diari de Vilanova. 157 anys informant-te de tot allò que t'interessa. 157 anys depenent només de tu.
Sitges Country cada jueves a partir de las 8 de la tarde y cada domingo a partir de 12 mediodía en Radio Maricel de Sitges.
Saps què? En general, els accidents de trànsit han experimentat un descens en els últims anys, però en el cas de les motos no ha estat així. Evitar aquests accidents és cosa de tots. Hem de tenir en compte els riscos que corre un motorista, com la inestabilitat del seu vehicle o la dificultat que presenta veure'l en angles morts de visió. El motorista ha de controlar la distància de frenada i evitar els moviments sense senyalitzar, circular en paral·lel i l'excés de velocitat. I saps què? És essencial fer revisions periòdiques dels llums, el retrovisor, la senyalització, el casc i el vestuari. Saps què? Cal estar atents i ser molt prudents a l'hora d'anar amb moto. Només així aconseguirem reduir la sinistralitat a les carreteres. Generalitat de Catalunya.
Ràdio Maricel, al 107.8 de la freqüència modulada.
Se titula Commotion. Oh, como me gusta.
encetem nou any esportiu a la sintonia de Ràdio Maricel, aquest primer temps de descompte del 2012, com sempre en companyia d'en Toni Muñoz. Toni, molt bona tarda.
Bona tarda.
Aquest primer programa que ens deixa pel que fa al futbol, Toni. Bé, el partit del Sitges que és inacabat. De moment, com dèiem, 3-1 favorable al conjunt de Manel Rodríguez. Victòria que suposem que acabarà sent definitiva davant el Montserrat Igualada, un partit que es va jugar en aquest passat dissabte a la tarda al Municipal d'Aiguadols i que es va haver de suspendre perquè l'àrbitre es va lesionar, va patir una lesió muscular, faltant, com dèiem, aquests 20 minuts. Per tant, ara és allò de trobar una data, o bé entre setmana, o bé cercar ja la primera data de recuperació que queda lliure. I la més propera, si no m'erro, és el cap de setmana de Carnaval, el 18 i el 19 de febrer.
Uf.
Veurem quines opcions són les millors. D'entrada, com acostuma a passar en aquests casos, si els dos clubs es posen d'acord, cap problema. Si no hi ha acord entre els clubs implicats, doncs s'haurà d'anar a la decisió final de la federació. I com dèiem, el primer cap de setmana de recuperació ens arriba al cap de setmana del 18 i el 19 de febrer. És un cap de setmana en què no hi ha futbol, bàsicament perquè hi ha Carnaval i s'hauria de jugar en aquest cap de setmana. Però bé, és el que passa.
Sí, és això, no? De que tens un partit pràcticament guanyat, però no sumes. No sumes fins que
sí,
no
de moment el Sitges s'ha quedat amb els 19 punts. Clar. Podrien ser 22.
Clar, si ara tingués 22, doncs lo veuríem una miqueta més a dalt i lo veuríem d'una altra manera. El que passa que lo veiem amb els mateixos punts perquè, el que he dit, no acabes de sumar fins que no acabes de jugar el partit, perquè queden 20 minuts, en 20 minuts poden passar moltes coses. Home, jo penso que la trastada una miqueta és per la gent que ve d'Igualada.
Sí, 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 és evident. És
perquè,
evident.
Clar, és un quart d'hora, són 20 minutets, i jugar 20 minuts... Home, jo no sé si aguantaran, si arribarà aquesta jornada de recuperació de Carnaval, perquè penso que són 20 minuts i es pot jugar fins i tot en un dia normal i corrent d'entrenament, perquè clar, una cosa és que tinguis que jugar pràcticament mitja part,
sí,
i una altra és un quart d'hora en 5 minutets més, no? Que no ho sé, no ho sé, jo penso que si n'hi ha acord entre els clubs, que penso que tindrien que buscar un acord, es jugué abans, perquè clar, són punts que el Sitges no suma i que té pràcticament guanyats. Veurem què passa. El que passa que és allò que te trobes sempre amb un problema amb un àrbitre, no? Perquè un àrbitre pot passar moltes coses. Pot
sí, a veure, no és habitual, evidentment, que se suspengui un partit per una lesió d'un àrbitre, però evidentment pot passar. L'àrbitre pot patir doncs, qualsevol lesió.
Sí.
Com li va ocórrer al col·legiat del passat dissabte. Escolta'm, res a dir, si no es pot continuar, no es pot continuar. Va ser curiós perquè, clar...
Aniria molt coix, no?
Sí, és que allò
no podia,
escolta'm, amb el seu dret està de no continuar el partit si veu que físicament no està en les millors condicions. Va ser curiós perquè fins i tot quan va ocórrer la lesió de l'àrbitre, algú va preguntar si a la graderia hi havia algun àrbitre. I sí, n'hi havia un exàrbitre que es veu que havia xiulat a la preferent, a la territorial preferent, però ell va dir que venia amb l'expedició del Montserrat Igualada i que no creia ètic doncs, xiular el partit. Per tant, honest va ser aquesta persona en dir que sí, que ell probablement podria xiular el partit, però que no seria ètic, repeteixo, perquè venia amb l'expedició del Montserrat Igualada. En qualsevol cas, bé, el que dèiem, ara s'haurà de buscar una data, o bé entre setmana, acabar de jugar aquests 20 minuts, i si no, doncs, si no hi ha acord, cap de setmana de Carnaval.
Sí, clar.
No hi ha més.
Si no n'hi ha acord, és evident que es tindrà que jugar, doncs, quan dicti la federació, quan tinguin una jornada de recuperació.
Un partit que el Sitges va resoldre pràcticament a la primera meitat amb el 3-0, el Montserrat Igualada que va cremar les seves naus a la segona meitat, va escurçar, va retallar diferències amb el 3-1. Vam veure un Sitges un altre cop de dues cares i sí que en aquests 20 minuts poden passar moltes coses, però bé, el Sitges té més números per acabar sumant aquests 3 punts que no pas el Montserrat Igualada. En qualsevol cas, haurem d'estar pendents, repeteixo una vegada més, quina és la decisió final per la disputa d'aquests 20 minuts que resten per acabar el maig. Una jornada que ens deixa, Toni, la consolidació del Sant Pere Molanta al capdavant de la classificació. Va guanyar 1-0 a la Granada, un dels rivals directes. Li treu 9 punts al segon, al Riudevitlles, que per cert va guanyar 2-3 al camp de les Roquetes. Molt hauria de canviar la situació i el panorama perquè el Sant Pere Molanta no s'endugui aquest campionat. Sí que encara falten dues jornades per acabar la primera volta, sí que falta tota la segona, però de moment té tota la pinta que ara per ara l'interès està en la lluita per la promoció.
No, jo penso que ara per ara l'equip que és el primer i que és el Molante i el que ha marcat la diferència i el que té uns números impressionants, serà el campió. A més, jo ahir escoltava comentaris del Sant Pedro de Villas, doncs, que és un equip que està a dalt, però que no està preparat per pujar, perquè això representa molt diners, i el seu president deia que ells el que volen fer és una molt bona campanya, però no pujar, perquè ells en cap moment com a objectiu tenen assolir categoria, degut a que ara tenen moltes despeses i que pràcticament és impossible el fet de fitxar jugadors.
Això em fa molta gràcia, eh?
Sí, això...
Estem a dalt, però escolta'm, no ens interessa pujar. Però, evidentment que...
Però això ja te fa una miqueta de... t'olora malament. Primer, perquè penses en Molanta, el que pot tenir a darrere, pot ser la Granada, l'equip que té aspiracions a pujar.
Sí, però fixa't, Toni, que dèiem aquests 9 punts entre el Molanta i el Rodavillas, però és que el Ribas, que és tercer, li treu ja 14.
Sí, clar.
I a la Granada li treu 16.
Sí, és això. És que, clar, és el Rodavillas és l'únic equip que l'ha pot fer ombra ara per ara.
Ara per ara, sí.
Ara per ara. Uh-huh. I clar, si ja d'entrada el seu president diu que aspiracions cap a pujar, vull dir que fins i tot renunciar a la promoció, doncs això te porta a pensar de que ara per ara no té cap rival al Sant Pere Molante, que Sant Pere Molante és el clar favorit aquest any a pujar de categoria. I si veus els rivals que van per darrere, ahir el Sant Pere Rodivilles va tenir que patir moltíssim per guanyar les Roquetes, i torno a repetir, si les Roquetes juga com va jugar ahir davant del Sobrense, moltes dificultats tindrà el Sobrense per poder guanyar.
Un Sobrense que, per cert, va perdre dissabte a la tarda 4-3 al camp del Torrellenc. Els 4 gols del Torrellenc els va fer Salcedo, Oscar Salcedo. És un dels màxims golejadors de la categoria. 4 gols. Sí. Un Sobrense que va començar marcant, que fins i tot va aturar un penal, Joel,
sí,
i que al final va acabar perdent. Un partit que se li va anar en pràcticament 10 minuts, no, Toni?
Sí. Sobretot els primers 100 minuts de la segona part. Allà se'l va anar el partit. Van començar molt bé. Jo penso que fins i tot va fer un bon partit el Sobrense. Defensivament no, perquè ho diu el marcador. Uh-huh. Li va guanyar l'esquena a l'equip de les Roquetes, a l'equip del Torrellenc. Cada pilota llarga que enviaven cap a davant
era per ell.
Era pilotes llargues, perquè no trenaven cap jugada i el que feia era defendre, trencar pilotes i buscar la punta d'atac.
Una miqueta el que vam veure ja al Torrellenc aquí a Aiguadolça el dia que va jugar amb els Sitges.
La punta d'atac.
I que li va servir també per guanyar el partit.
El porter, un porter, que més que un porter era un amic, jo penso que si el Sitges, perdó, si el Sobrense hagués xutat més vegades, potser aquest porter hagués encaixat més gols. Però bé, la cosa va anar com va anar, el Sobrense va tenir un sion per poder guanyar el partit, va acabar perdent, i va acabar perdent per el mateix mal de sempre. Te guanya l'esquena, la veus venir, com pot ser que un jugador, per molt bon que sigui, et trenqui com va trencar el Sobrense? I el Sobrense, fins i tot amb el 3-1, Jonathan va tenir una pilota que la va enviar fora, quan el més fàcil era entrar, va rematar i representava el 3-2 i al res, a los 5 minuts o 6 minuts, marcava Jonathan el que podia representar el 3-3. En aquest cas era el 3-2. Després ja va venir ràpidament el 4-2 i fins i tot, si jo penso que si l'àrbitre hagués allargat una miqueta més el partit, perquè el partit va estar molt trencat, doncs el Sobrense hagués aconseguit un millor resultat, perquè tot està en res, un parell de minuts més per aconseguir l'empat. Al final no es va aconseguir i dic que a mi aquest Sobrense, ponint algunes cosetes, col·locant alguns jugadors, jo no mai m'he posat en qui té que jugar i no té que jugar, però si col·loques bé les peces, aquest Sobrense ara té una miqueta més d'arribada del que tenia abans, i aquest Sobrense pot fer molta mal.
Parlava Andrés Sáez en acabar el partit, en l'entrevista que li feia a Toni Muñoz, una miqueta es referia a les qüestions de gairebé sempre, no? El tema una miqueta de camp 0-1, doncs probablement s'ha de jugar d'una altra manera, s'ha d'intentar doncs, ser
més agressiu,
més agressivitat, sí, fer la falteta.
Sempre trobaràs jugadors que tenen més agressivitat i jugadors que no són agressius, uh-huh, i que potser no tenen aquest joc tan...
no s'adapten a aquest perfil, sí, que vol
el
míster.
Exacte, però aquests jugadors te poden fer una fusió especial. Jo penso que jugadors tècnics que potser no són tan agressius en moments determinants, per exemple, quan faltava 10 minuts en aquest partit, tenint a Jonathan i tenint a l'Ignasi Castells, doncs fan molta falta, perquè les pilotes, aquestes pilotes a l'espai que te poden enviar aquests jugadors, doncs te pot anar molt bé per a aquests jugadors que tenen velocitat i poden trencar els defensors. Potser va faltar una miqueta això al final, uh-huh, al Sobrense. De tota manera, jo torno a repetir que si el Sobrense analitza aquests defectes i el que és agressiu posa agressivitat i el que és tècnic posa la seva tècnica, doncs aquest Sobrense, amb la incorporació d'aquests dos jugadors i la incorporació de jugadors que estan recuperant, doncs que es comencen a recuperar, jo penso que la segona volta té que ser més esperançadora que no pas la primera.
Atenció al que... Hem analitzat allò una miqueta el calendari de les properes 4 jornades, 4-5 jornades, tant pel que fa al Sobrense com pel que fa als Sitges. Déu-n'hi-do, quin calendari té el Sobrense, per exemple. Ara que parlem del Sobrense, el Sobrense que rebrà aquest proper diumenge a les Roquetes. Jugar contra les Roquetes sempre és difícil,
sí,
per
compte,
molt mal classificat que estigui les Roquetes.
Compte que no és tan mal equip com ho diu la classificació.
Això mateix. Després visita el camp de la Fundació, un altre partit complicat. Obre la segona volta, si no m'equivoco, Toni, el camp de la Noia.
Sí, sí, el camp de la Noia.
I després, derbi, amb els Sitges.
I després amb els Sitges.
I els Sitges, atenció, calendari també difícil. Juga aquest diumenge al camp de la Penya Jove, és a dir, tenim doble duel Roquetes-Sitges, la Penya Jove, que és un equip clarament a l'alça. Rep el base Espirall, rep el Riu de Villes, primer partit de la segona volta, juga el derbi amb el Sobrense i rep el Ribes. És a dir, que el Sitges tindrà 4 partits a Aiguadols.
4-4.
4-4, ni 4. Més ni menys.
Sí, sí. Amb el que això significa, no? Però bé, home, si los acaba com...
Que són 3, però evidentment el derbi amb el Sobrense es jugarà a Aiguadols, per això diem 4, és obvi.
Per això. No sé, jo penso que el Sitges pot enfocar o... millor aquesta segona volta, que la va començar molt bé, però potser els partits de casa li van anar malament. Ara tenen 4 partits a casa. A casa sempre és la complicació de jugar aquí, però no sé, jo veig que l'equip ja més fet, l'equip que té que analitzar cosetes d'aquestes, tant com un per l'altre, és un calendari complicat, però penso que...
És un final de primera volta i un inici de segona bastant exigent.
Tenen que començar a mirar cap a dalt, no cap a baix.
És evident. En fi, la jornada futbolística, aquesta avantpenúltima, a la tercera catalana, la comentarem d'aquí uns moments, comentarem resultats, comentarem classificació i farem crònica específica d'aquest Sitges-Montserrat Igualada i d'aquest Torrellenc-Sobrense. D'aquí uns moments també l'Albert Lluís ens ha de comentar els resultats dels equips de la Blanca Sur. Per cert, molt bona victòria del juvenil A, que va guanyar 1-4 al camp de l'Amposta. Això vol dir que la Blanca continua tercera a la classificació, però només 2 punts dels líders, del Sant Boià i del Nàstic de Tarragona.
Molt bé, molt bé.
Una boníssima trajectòria de l'equip de David Porres.
Molt bona, molt bona.
Ara falta doncs, mantenir-ho i rematar-ho.
Tenint en compte una cosa, que tan sol ha perdut un partit.
Sí, sí.
Molt bé,
i és una temporada difícil perquè, bé, com ens van comentar el propi David Porres i el parell de jugadors que vam saludar fa unes quantes setmanes a la tertúlia Pilotes Fora, clar, només puja un.
Sí,
és una dificultat afegida.
Clar, això és molt complicat. Si un puxés i l'altre jugués la promoció, sempre tens una opció més, no?
Tens
però que aquí tan
coixí.
Sol n'hi ha un, que és quedar primer i puxar. Però jo veig que aquest equip molt bé, està fent una sensacional primera volta i veurem què passa.
A la Lliga EBA de bàsquet, en derrota del bàsquet Sitges per cloure la primera volta, 58-52 va perdre el conjunt d'Edu Piñero en la seva visita a la pista del Sabadell a Sant Nicolau. Això vol dir que acaba la primera volta amb un balanç de 7 victòries i 7 derrotes al Sitges, que hores d'ara ocupa l'11è lloc de la classificació. Amb aquestes 7 victòries i 7 derrotes, com dèiem, torna a jugar fora de casa, comença la segona volta aquest proper cap de setmana i farà Començarà amb aquest segon tram del campionat visitant la pista del Girona, un Girona que en el primer partit aquí doncs va guanyar de 30 punts. Recordem aquell primer partit, encara el tenim molt, molt, molt present a la memòria. No hi ha hagut, Toni, aquest cap de setmana que deixem enrere, que hem deixat enrere, jornada d'hoquei patins. La primera catalana es reprèn divendres, perquè el Patí Sitges jugarà divendres a la nit a la pista del Reus Deportiu. Serà la penúltima jornada.
Penúltima, sí.
Quedarà
sí.
un partit per acabar la primera volta, el sí. que l'equip jugarà aquí a casa amb el Riu de Villes.
Riu de Villes.
I després, Sant Tornem-hi.
Sí, després tindrà que ja començar la segona volta i comença jugant amb els Rius Ploms a casa.
També a casa, és a dir,
el primer partit,
ara desplaçament a Reus i després dos seguits a casa amb Riu de Villes i Reus Ploms. Uh-huh. A veure com li va aquest 2012 al Patí Sitges. L'objectiu és evident.
A veure amb qui equip ens trobem i què jugadors, si ja tenen l'Isaac, si han recuperat l'Isaac. Veurem. Fa falta quelcom més, una miqueta més, un plus més, per afrontar aquesta segona volta i sobretot aquest nou any. A veure si aquest nou any, per fi, és el nou any de
l'estabilitat.
L'estabilitat del Patí Sitges i que de mantenir la categoria, perquè portem 3 sí, sí. anys consecutius per tenir categories.
Uns anys bastant dolents en aquest sentit. Demà es presenta la 29a edició de la Mitja Marató de Sitges en roda de premsa als mitjans de comunicació a partir de la 1 del migdia a l'Esports Bar. Tenim aquesta nova edició de la Mitja Marató que es disputa, com saben, el diumenge dia 15 de gener, una mitja marató en la que s'espera un rècord de participants. Ja se supera, es creix els 3.000 inscrits, diuen des dels organitzadors que volen uns 4.500, per tant estem parlant de rècord absolut de participació, bàsicament també perquè la cursa arriba aquest any amb una novetat i és la prova dels 10 quilòmetres, és a dir, aquells atletes o aquells corredors que no vulguin fer els 21 quilòmetres i escaig, sàpiguen que tenen l'opció també de fer aquests 10 quilòmetres, que no deixa de ser una manera de dir, bueno, comencem per aquí i després ja veurem si en un futur puc afrontar amb aquests 21 quilòmetres i poc més. Per tant, de la mitja marató, per cert, també en farem referència, perquè a la part final del programa Antoni Muñoz parlava amb el Dani Serra. Uh-huh. Dani Serra, un corredor sitgetà que està fent molt bons resultats últimament i que dèiem a l'inici del programa que probablement és un dels favorits, no sé si a guanyar-la o no, però almenys per fer podi.
Sí, de fet ell l'any passat ja se va quedar una miqueta a les portes,
molt, molt a prop,
d'aconseguir com a mínim fer pòdium, no? Doncs a Vilanova ja sap el que és fer pòdium, perquè l'ha aconseguit 2 anys consecutius, va estar a punt fins i tot en aquesta de guanyar-la, però clar, la preparació del Dani de Vilanova a Sitges canvia molt, es prepara molt per aquesta, perquè tot i que ell no té el gran objectiu sempre sortir com a guanyador, però sí té el gran objectiu d'anar millor. Uh-huh. I va millorant d'any en any, i aquest any, que no n'hi ha premis en metàl·lic, doncs pot ser un bon any per ell.
Doncs el Dani Serra l'escoltarem, com dèiem, a la part final d'aquest primer temps de descompte del nou any, d'aquest 2012. Per tant, feta ja amb aquesta prèvia, ens hi posem de 15 moments en repàs de la jornada de futbol. I el nostre primer focus d'atenció és, com sempre, amb el futbol base. Hem de repassar ja tots els resultats que ens deixa aquesta primera jornada futbolística del nou any. Pel que fa a la Blanca Subur, ho dèiem fa uns moments, el juvenil A guanyava 1-4 al camp de l'Amposta, per tant, continuen les coses més o menys iguals, perquè tant el Nàstic com el Sant Boià van guanyar també els seus respectius partits i la Blanca és tercera a la classificació a només 2 punts d'aquests dos equips que comentàvem. Tenim ja l'Albert Lluís a l'altre costat del fil telefònic. Albert, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Com dèiem, gran victòria del juvenil A al camp de l'Amposta, l'equip del David que segueix allà, molt a prop.
Sí, bueno, mira, la setmana que ve un dels líders, el Sant Boi. Veurem què passa.
Doncs serà una bona vareta de mesurar, com es diu, en aquests casos.
Bueno.
Molt bé, ha començat l'any fantàsticament bé, com dèiem, amb aquesta victòria 1-4 al camp de l'Amposta. Pel que fa a la resta.
Juvenil B, Blanca Subur 1, F87-4. Partit per oblidar, el tercer classificat molt fort, s'ha ensenyat amb la Blanca que no ha estat bé. Cadeta, Escola Valls 3, Blanca Subur 1. Resultat honrós al camp d'un equip molt ben classificat. Avui s'ha estat bastant en el partit, però no s'ha pogut treure res. Infantil A, Blanca Subur 1, Vilanova 3. Decepcionant resultat. Avui la Blanca no ha estat a l'altura del partit. Infantil B, Blanca Subur 2, Penya Jove de les Roquetes 1. Primera part dolenta de la Blanca amb 0-1. A la segona van saber tombar el partit, que ha tingut molta emoció. Infantil C, Atlètic Vilafranca 2, Blanca Subur 6. Al camp del líder han fet una estocada fabulosa i s'han endut els aplausos del públic vilafranquí. Han jugat un partit sensacional. Vilafranca anava primer, nosaltres tercers. A l'Evinar, Cornellà 1, Blanca Subur 2. Gran partit dels nanos que han guanyat en un partit molt difícil per la categoria del rival. A l'Evin B, Blanca Subur 0, Ribes 9. Res a pelar contra un equip A i capdavanter. A l'Evin C, Unió Esportiva Sitges 4, Blanca Subur 3. Els locals han tingut més encert de cara a porta. A l'Evin E, Blanca Subur 7, Vilanova del Camí 0. Bona golejada d'un equip que està en ratxa. Benjaminà, Blanca Subur 6, Castelldefels 2. Partit sempre dominat per la Blanca, que ha fet una bona demostració del seu bon joc. Benjamín C, Blanca Subur 13, Ramon Sicard 3. Partit de net color local amb un bon partit. Per últim, el Benjamín D, Ramon Sicard 3, Blanca Subur 1. Equip A i ben classificat no ens ha donat opció. Per últim, dir que no ha hagut partits del campionat local. Uh-huh. Tornarem a començar aquesta setmana.
Molt bé, doncs aquest proper cap de setmana es reprèn, com deia l'Albert, el campionat local del Nou Pinsbens. Amb això acabem, Albert, moltíssimes gràcies per aquest repàs. Que vagi molt bé. Adéu-siau.
Igualment.
Bona tarda.
Adéu.
I seguim repassant més resultats, en aquest cas els corresponents al futbol base de la Unió Esportiva Sitges. Comencem recordant, per exemple, que el Cadet va perdre a casa 2-3 amb el Mascatarro, que l'Infantil A també va perdre aquí a Aiguadols per 3-5 davant l'AE Prat. L'Infantil B va sumar un puntet en el seu partit, que el va enfrontar amb el base Vilanova 3-3. L'Alevi A, que guanyava fora de casa, ho feia per 4-6 al camp de la Noia, i un punt va sumar l'Alevi B en la seva visita al camp del Sant Esteve Sarrovires després de l'empat a 6 final. Com ens comentava ara fa uns moments l'Albert Lluís, va haver derbi entre el Sitges i la Blanca Subur. L'Alevi C del Sitges va guanyar 4-3 a l'Alevi de la Blanca Subur. L'Alevi D va perdre aquí a Aiguadols 0-1 davant el Sant Sadurní. El Benjamí A, que guanyava 0-6 al camp del Piera, i el Benjamí B, que golejava 8-0 aquí a casa el Quintinenc. Encara 3 marcadors més, per dir que, per exemple, el Benjamí C perdia 2-4 amb el base Olèrdula, que el pre-Benjamí A va empatar amb el líder 3-3 amb el Ribes, i que el pre-Benjamí B va guanyar fora de casa, ho va fer per 0-3 al camp del Masquefa. Futbol femení també per repassar els dos marcadors que tenim dels equips del Sobrense. El primer equip, el Sènior A, que va perdre 1-0 en la seva visita al camp de la Salle Premià. Problemes per al conjunt de Manu Julián, que és penúltima a la classificació amb 7 punts. Recordem que el proper rival serà l'AEM, aquest proper diumenge al municipal d'Aiguadols. I un resultat escandalós, el de l'Alevi Infantil, que guanyava 0-20 al camp del Santa Coloma de Cervelló. El conjunt del Sobrense és 6è amb 15 punts i el proper rival serà l'Increça, també a Aiguadols. Fet, per tant, aquest primer repàs de marcadors, seguim endavant, d'aquí uns moments, grup tercer, grup 12è, volíem dir, de la tercera catalana. Van fent última jornada en aquest grup 12 de la tercera territorial catalana. De moment, i ho dèiem fa uns moments, s'han començat el programa, el Molanta, gràcies a la seva victòria 1-0 a la Granada, consolida el liderat pel que fa als Sitges, ho dèiem també fa uns momentets, victòria momentània 3-1 davant la Montserrat Igualada, partit que es va haver d'ajornar per la lesió de l'àrbitre, falten 20 minuts, per tant, o bé, s'haurà de continuar amb aquests 20 minuts entre setmana, o bé, anar a parar ja la primera data, primer cap de setmana lliure que proposa la federació, cap de setmana de recuperació, que seria evidentment el cap de setmana de Carnaval, i derrota també, farem referència especialment a aquesta derrota del Sobrense 4-3 al camp del Torrellenc. Comencem. Jornada número 15, el grup 12 de la tercera catalana, que ens deixa aquests marcadors. Anoia 1, Penyajove 2, Vistalegre amb Santa Margarida 2, Hortoneng 5, Olivella 4, Vilanova B 4, Torrellenc 4, Sobrense 3, Aleti Vilafranca 0, Espirall 0, Capellades 1, Ribes 0, Sant Pere Molanta 1, La Granada 0, La Roquetes 2, Riu de Villes 3, i com dèiem, aquest partit suspès al minut 70, de moment guanyant els Sitges per 3-1 davant el Montserrat Igualada. El Molanta, el conjunt d'Andreu Córdoba, és una miqueta més líder, 42 punts. Segon hi ha 9, amb 33, el Riu de Villes, el Ribes. Tercer amb 28, amb 26, la Granada. Atenció a la Penya Jove, que fa una estirada. Bona trajectòria en aquestes últimes setmanes del conjunt de Josep Riambau, proper rival dels Sitges. Recordem que és cinquè amb 23. 23 punts també per Montserrat, Igualada i Vilanova B. 21 punts per Anoia. 19 punts tenen els Sitges, el Sobrense i el Capellades. L'Atlètic Vilafranca en suma 18, els mateixos que l'Espirall i l'Hortoneng, amb 17 el Torrellenc, i tanquen la classificació. Les Roquetes amb 13, amb 11 el Vistalegre, Santa Margarida i l'Olivella amb 9. I a partir d'aquí es poden certificar, Toni, diverses coses. Com dèiem fa uns moments, el Molanta, que té una miqueta més a prop al campionat, el títol de campió, i creiem modestament que ara per ara l'objectiu de la resta d'equips, els que puguin, evidentment, és intentar aconseguir la segona posició i lluitar, per tant, per la promoció d'ascens.
Sí, de fet, perdó, ja fa dies...
Serà Riu de Villa, serà Ribes, serà la Granada, no ho sabem. Però ja, tant de bo fos el Sitges, tant de bo fos el Sobrense, però sí. De moment estan lluny, estan lluny.
Sí, de moment sí. Queda tota una segona volta, pot passar moltes coses, però ara els equips més forts, doncs, potser és el que tu has dit, Rodevilla, la Granada, en Ribes, Penya Jova, que ja és cinquena, que està allà i que doncs, porta una trajectòria molt bona.
Sí,
potser
sí.
L'escoll que té aquesta setmana doncs, la Penya Jova és que té que jugar amb els Sitges. Uh-huh. Els Sitges, a camp contrari, és un equip molt diferent.
Bastant més fiable, probablement.
Més fiable, exacte. Sí. És un equip que a la contra pot fer molt de mal. És un equip doncs, que els seus jugadors coneixen molt bé la Penya Jova perquè són jugadors de les Roquetes,
sí, sí.
Pràcticament molts, i que més d'un vaig veure i veien el partit de les Roquetes. Doncs, clar, és un partit que aquí és la dubte que pot tenir en aquesta setmana doncs, el Josep, però és una Penya Jova que està fent una recta final de la segona volta, de la primera volta sensacional,
sí, sí.
I que pot afrontar aquesta segona volta doncs, també amb aspiracions de pujar de lluitar per la promoció.
Sí, sí, clàssic equip que va de menys a més, sí, com dèiem, la Penya Jova de Josep Riambau, que ja és cinquena en la classificació amb aquests 23 punts. El Sitges, que jugava dissabte a la tarda davant el Montserrat Igualada. El Montserrat Igualada, les referències bàsicament que teníem era que un equip molt, molt dur, sobretot al seu terreny de joc. Un equip que probablement quan jugava fora de casa baixava el rendiment, però clar, jo tenia la imatge d'un equip difícil de batre, sobretot perquè em vaig quedar amb la imatge del dia que va venir a jugar aquí amb el Sobrense. Aquell dia el Sobrense sí que va guanyar, em sembla que va ser per 2-1.
2-1,
sí. Però, ostres, vaig veure un Montserrat Igualada molt, molt peleón, com es diu en aquests casos. El Sitges que va liquidar pràcticament el partit a la fi de la primera meitat. Començava marcant Quique Aranda amb l'1-0, després Javi Marín, que va entrar en l'onze inicial, va fer el segon, i Javi González, a la sortida d'un córner, va fer aquest tercer, que deixava el marcador molt, molt favorable als Sitges, i bé, tot feia preveure que els Sitges, si no es torçaven massa les cores, podia acabar golejant el partit al conjunt igualadí. Un conjunt igualadí que va esgotar pràcticament tots els canvis a l'inici de la segona meitat, va fer 4 canvis de cop, ja n'havia fet un a la primera part, per tant, van arriscar, van dir, perdem 3-0, aquí ho arrisquem tot o sortim golejats. Van fer el 3-1, i a partir d'aquí una miqueta els Sitges de les dues cares, Toni. Aquests Sitges que ofensivament, doncs, bé, però que pateix aquelles llacunes cada partit, tot i que defensivament no parlem d'un mal partit dels Sitges, tot i haver encaixat aquest gol del conjunt igualadí, però vam veure un Sitges que li va costar bastant almenys els 70 minuts que es van jugar de la represa. Minut 70, l'àrbitre va parar el partit, es va lesionar, va patir una lesió muscular, i a partir d'aquí, doncs, una miqueta la pel·lícula del que ja explicàvem, no? El partit no es va poder continuar i s'haurà de buscar una data, una vegada més. És allò de dir què és millor, jugar entre setmana o esperar la primera data de recuperació, que serà el cap de setmana de Carnaval. No ho sabem. Si es posen d'acord els clubs, cap problema, si no, la federació serà qui dirà, senyors, s'ha de jugar aquest dia.
Sí, sí. Sí, sí, el que passa és que és el que hem parlat abans, són 20 minuts, és diferent si tinguessis que jugar mitja hora,
sí, sí.
És que diga tota una segona part.
És evident, és evident.
Són 20 minuts, i en 20 minuts es pot jugar un dia qualsevol d'entrenament. El que passa és que, clar, és evident que l'equip visitant ve d'Igualada, i clar, no és el mateix.
Sí, venir per jugar 20 minuts...
Clar, costa una miqueta, però en fi...
Pitjors hem vist,
Sí, sí,
jo recordo, Toni, i ho recordaràs, sí, perfectament, que el Sogrense, per exemple, va haver d'anar a Jorba,
sí,
estem parlant,
sí,
de fa molts anys,
sí,
per jugar 4 minuts.
A jugar 4 minuts, 4 minuts.
4, ni més ni menys, 4 minuts.
Minuts. 4
és a dir, que la federació a vegades es despenja amb aquestes tonteries, però bé, són 20 minuts, evidentment s'han de jugar.
Sí, i m'imagino que ells voldran jugar.
No sé, que el Montserrat Igualada digui, bueno,
no crec.
Donem el partit per perdut i aquí no, pau i demà glòria.
No ho sé, no crec. Lo ve complicat, perquè a més, aquest és un equip, doncs, que lluita.
Sí, sí, és un equip ben classificat.
Sí, i si sigués, per exemple, Vista Alegre Santa Maria és diferent.
Sí.
Però és un equip que sí que ha renunciat a vegades a jugar algun minutet, però aquests equips, doncs, si tenen que venir a jugar 10 minuts vindran, i si tenen que venir a jugar 20 minuts vindran.
Bé, 3-1, victòria momentània. De moment el Sitges no suma, es queda amb aquests 19 punts. Un Sitges que recuperava la porteria a Benoja. Creiem que es va notar, el José Luis dona una seguretat, evidentment, que potser li mancava a l'equip. No estem dient ni que amb el Marc ni amb l'Àlex l'equip fos pitjor, però és evident que l'experiència que té el José Luis no és la que té ni el Marc ni l'Àlex, i evidentment això dona també una certa tranquil·litat.
Sí, 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 i que ara m'imagino que les sobrarà un porter als Sitges.
No però sabem, clar, si continuarà amb els tres.
Els tres porters, uh-huh. Si continuaran dos, ja veurem. Però que, clar, José Luis... Home, i a més, en tot, no? En alçada... no és el mateix. José Luis és un jugador que porta molts anys entrenant, que coneix molt bé aquestes categories, que coneix molt bé el Manel i també molt bé a la defensa del Sitges, perquè pràcticament, doncs, l'any passat va estar jugant tot el campionat amb pràcticament la mateixa defensa. Uh-huh. Pot variar alguna fitxa, però més o menys que pràcticament tota la mateixa defensa. I, home, li dona aquella seguretat que potser no té un jugador més jove, que li falta aquella experiència, no? I a veure si això també lo nota el Sitges, encaixa menys gols, i a partir d'ara, doncs, aquest Sitges, veiem l'altra cara maca, no? La cara bona del Sitges, no la irregular, sinó la més regular, i a veure si aquest Sitges
cert,
ho veiem a dalt.
No va marcar Carlitos, i és notícia.
Sí,
Carlitos,
sí,
que,
és notícia, notícia.
Va jugar més avançat, més en punta, probablement el Carlitos... no va tenir tanta presència en el joc ofensiu, sobretot a la segona meitat. Va treballar molt moltíssim, com la resta dels seus companys, però probablement li va faltar, doncs, aquella participació arrencant més del darrere. Però en qualsevol cas, ens repetim, Carlitos no va marcar, no sabem si es guarda els gols per aquest proper diumenge a cara seva, a les Roquetes.
A les Roquetes, sí,
sí. És un partit especial per ell, per el Quique, per aquells jugadors, per el Mela, que són jugadors que viuen a les Roquetes i que afronten el partit amb una característica especial, evidentment.
Sí, 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 sí. No, que no es perden partit, que coneixen molt bé a la penya jove, perquè si ells no tenen partit van a veure, igual com ahir estàvem veient el de les Roquetes, no? Uh-huh. Doncs són d'allà, van a veure partits i coneixen molt bé aquest rival. A més, ells s'han fet en aquests equips i han jugat per allà i sí, evidentment sí. Sortiran, per ells és més que un partit.
Escolta, però un bon, molt bon partit, són dos equips que tenen un
futbol,
bon tracte a la pilota...
Sí, jo penso que el que
a priori estigui... estem parlant d'un partit atractiu.
Sí, serà un partit molt atractiu perquè són dos equips que intenten jugar a futbol, tenen molta arribada tant uns com l'altre, i el que estigui una miqueta més fi serà el que se portarà els tres punts.
Parlàvem a la fi del maig o d'aquests 70 minuts de partit amb Manel Rodríguez i bé, una miqueta la pregunta era òbvia, no? Què ha de passar a partir d'ara? I la resposta del Manel també, més o menys la que esperàvem. Bé, s'haurà de buscar aquesta nova data per acabar de disputar-se aquests 20 minuts que resten.
Pues s'haurà de buscar una data i recuperar aquests 20 minuts. No hi ha més. Amb un altre àrbit o amb aquest, però s'hauran de recuperar els 20 minuts.
La idea inicial era que algú pogués fer d'àrbit, però clar... No és tan fàcil, no?
Jo no sé qui ha tingut aquesta idea, però... És una idea nefasta, perquè clar, un àrbit avui, tal com està el partit, que ells estaven dintre del partit i tant, i... avui hi té un àrbit, no pot haver qualsevol pitant.
Uh-huh. Quina anàlisi fas del partit? Primera part, l'equip doncs, ha marcat 3 gols, i a la segona el panorama ha canviat considerablement.
Bueno, una mica la història de sempre, tot i que avui jo veia l'equip bastant més tranquil a darrere, bastant més segur. La sensació, després no saps mai el que pot passar perquè poden fer un altre gol i acabar-se de torçar el partit, però la sensació que tenies és que en qualsevol moment t'arribava una contra i es sentenciava, perquè ells ja començaven ja a anar tots endavant i... Bueno, però, bueno, normal, la primera part els he fet 3 gols, des de la segona part ha fet 5 canvis i ho han tirat tot endavant. Nosaltres, bueno, ja se sap que hi ha moments que es posen un pèl nerviosos, però jo penso que avui era dels dies que estàvem capejant bé el temporal, perquè ocasions de gol no han tingut, a més la del gol, però pràcticament no, en perill no han arribat. I nosaltres, per contra, es veia que en qualsevol moment podia arribar amb una mica de tranquil·litat, un contraatac dels nostres podia arribar en qualsevol moment. Però, bueno, no ho sabem, el que hagués pogut passar, no ho sabem perquè no ha passat, no?
Ara, com deies, a buscar una data, preferible jugar entre setmana o aprofitar un d'aquells caps de setmana de recuperació?
No ho sé.
Ells què diuen?
No, jo he parlat amb l'entrenador d'ells, que entre setmana tenen problemes, el que la federació marqui, no sé. Diuen que per Carnaval hi ha una data lliure, doncs potser ens faran jugar per Carnaval. Uh-huh. No ho sé. No, això ja...
Sí, clar, ja
els que
no.
Tinguin que dir ja diran.
Molt bé. Aspectes positius avui, a part de la primera part, de marxar al descans amb aquest 3-0, bé, penso que la presència del José Luis a la porteria dona una seguretat a l'equip important, no?
Sí, jo destacaria avui, a partir del José Luis, el posicionament de l'equip, no? Perquè la primera part no ha sigut una primera part brillant, però ha sigut una primera part on l'equip està molt ben col·locat, s'han portat totes les segones jugades, els rebutjos, i hem fet 3 i haguéssim pogut fer alguns més. Realment la primera part ha sigut per mi tàcticament molt bona avui, molt bé. I la segona part, bueno, estava dintre del guió. Ells, evidentment, no tenien res a perdre, doncs ho tiraven tot endavant i nosaltres sabíem que això passaria i era buscar-los un contraatac per acabar de matar el partit, no? I ja quedant 20 minuts, doncs, bueno, amb els canvis que jo preveia, ja buscant una miqueta més de força al mig amb l'Héctor, jo penso que... Penso que el partit estava ben encarat. No sé el que hagués pogut passar, però de la primera part doncs podem dir això, no? De l'equip. Jo penso que ha fet 3 gols i ocasions per poder fer-lo en algun mes.
Mm-hmm. Un Sitges a dos cares, malgrat tot, no?
Bueno, és el que diem sempre. Tenim molta joventut i a vegades ens crema la pilota, ens crema la pressió, ens falta confiança també, hem tingut molts desastres aquí... i ara ja acabem els partits de la primera part guanyant 3-0 i entrem preocupats, no? Ja. Com tenim la sensació de que, hòstia, queda una muntanya per pujar, no? Quan vas 3-0, no? En qualsevol altra circumstància seria un resultat pràcticament
definitiu,
no? Bueno, tenim que lluitar amb això i tenim que sortir d'això. I avui era un bon partit perquè per guanyar 3-4-1 i treure'ns una mica aquesta por, no?, a perdre, que tenim a vegades. Però bé, no ha pogut ser així. Esperem que quan es renovi el partit doncs puguem estar forts i poder fer un bon partit i acabar de finiquitar.
Molt bé, en diumenge Manel jugava al camp de la Penya Jove, un equip que ha anat de menys a més, i un cop superat aquest partit us venen, si no m'erro, 4 de seguits aquí a casa.
Sí. Bueno, i els 20 minuts aquests, no?
I els 20 minuts aquests, sí.
Bueno, ara anem a pensar en la Penya Jove i ja pensarem en els propers, no tenim més. Jo em quedo amb la situació de la primera part, no? I amb la tranquil·litat de saber que si l'equip està posat...
L'equip físicament s'ha vist bastant bé, tot i l'aturada de les festes.
Sí, no, perquè no hem deixat d'entrenar, hem estat entrenant tota la setmana i l'equip està físicament bé. Si ens falla alguna és una mica el coco, no? Sí. Això és evident. Si tenim un problema ara és que mentalment ens falta ser més forts. Però avui pensa que la totalitat de l'equip que ha sortit, tret al porter i a l'Arenas, són nanos de 19 o 20 anys, vull dir, tots. No n'hi ha cap que passi dels 21 anys. És que no n'hi ha cap. És que, tret, ja et dic, del porter i l'Arenas, els altres són crios. I, bueno, ells saben que juguen en un club que no és cap milonga i que tenen que donar una imatge i que a vegades no l'hem donat i que això a vegades pesa una mica la pressió aquesta. I hem de superar-ho. I jo penso que una manera de superar-ho és tenir un resultat bo i que l'equip pateixi i guanyi. Avui era el dia per patir fins a l'últim minut i guanyar. I dir, hòstia, quina satisfacció, no? Hem patit però hem guanyat, no? Que potser a vegades el que ens costa, el que ens fa falta és patir una mica més i del patiment treure el resultat també, no? I a vegades ja se sap, els rivals t'apreten i el futbol, i més en aquest camp, que qualsevol pilota és perill, no?
I la segona s'ha vist, ells no tenien res a perdre, han tirat línies endavant i han fet els 5 canvis.
El que faries tu, sí. I és normal, i bueno, i això té dos lectures, un 20% de possibilitats que t'empatin i un 80% que els hi fotis dos més, no?
Sí, bueno, sí.
I ara el partit estava amb això, perquè el fer el gol encara, potser encara els donava aquell plus de confiança de poder fer un segon i ficar-se definitivament al partit. Podia haver passat, però també podia haver passat al contrari, no? Tu haguessis fet el quart i s'hagués acabat, no? Llavors, bueno, en aquestes circumstàncies nosaltres no estem massa preparats i ens hagués anat bé avui aquest partit per agafar una mica de força, no? Mentalment.
L'última, Manel, torno al tema de la Penya Jove. És un equip que bé juga bé a futbol. Això li pot anar bé als Sitges? El fet que al davant tingui un equip que també té bon tracte per la pilota?
Bueno, ja ho veurem. És parlar per parlar. Estem sempre en el mateix. Avui jugàvem contra un equip molt, molt guerrillero, que no en parava ni una, i hem fet una primera part molt correcta, molt bona. La Penya Jove té bons jugadors i això sempre és un problema per tu. Igual que nosaltres tenim bons jugadors, serà un problema per ells. Es veurà. Serà un partit disputat, segur, i amb dos equips potser es veurà un altre tipus de futbol, un altre tipus de partit, però serà un partit disputat i segurament doncs, no serà fàcil ni per ells ni per nosaltres.
Doncs és evident, com deia Manel Rodríguez, no serà fàcil ni per uns ni per als altres. Aquest Penya Jove Sitges, Toni, que jugarà diumenge al migdia al Municipal de les Roquetes, un bon partit.
Partit molt maco, partit per anar a veure...
Després igual és un bunyol, no? Però
no crec,
d'entrada perquè... estem parlant de dos equips que intenten jugar, que tenen una aposta molt clara pel futbol ofensiu.
Sí, serà...
La Penya Jove no és la mateixa Penya Jove ara que fa un o dos mesos enrere.
No, perquè ara té un plus que abans no tenia, la motivació. Ara és un equip motivat, un equip fet, un equip que doncs, poques coses han canviat.
La reacció de la penya jove, Toni, va coincidir amb la seva victòria amb el Sogrense, eh?
Sí, sí, perquè després jo penso que va empatar el Camp del Ribas, sí, sí, va aconseguir
a partir resultats. D'allà va començar a obtenir bons resultats.
Bons resultats i portant, sembla que 6 de victòries consecutives. Mm-hmm. I clar, això es nota moltíssim. I doncs a un penya jove que ja està cinquè allà, que doncs ara potser l'escoll que té fort és aquest Sitges, perquè clar, Sitges és un equip que a tothom li fa una miqueta de respecte, perquè és un equip doncs, que té una aposta clara i ofensiva, i la penya jove doncs, també és un equip que intenta jugar molt, que és molt ofensiu, que té bons jugadors com l'Àlex Morillas, i que doncs, en qualsevol moment et pot marcar un gol. Però jo penso que és un partit molt disputat, molt maco, que veurem gols i que el que estigui més fi, perquè és un equip de detalls, el que estigui més fi, aquest se farà amb els 3 punts.
Doncs això serà diumenge que ve, com dèiem, al camp de les Roquetes. Diumenge que ve tenim un altre derbi, en aquest cas Sitges a les Roquetes. El Sogrense rebrà aquí, al municipal, a la Unió les Roquetes. Sogrense, Toni, que dissabte a la tarda visitava el camp del Torrellenc amb l'objectiu de poder aconseguir un bon resultat. Sogrense que acomiadava l'any amb un golejant al Capellades, però ves per on. Les coses van començar molt bé, marcant, avançant-se al marcador, amb penal aturat per Joel Inclòs, i un jugador solet que es diu Òscar Salcedo va fer els 4 gols del Torrellenc.
Sí, és la referència.
Sogrense que, com deies, Toni, se li va escapar el partit amb un període molt curt de temps.
Sí, pràcticament se va escapar en els 100 minuts de la primers de la segona part. L'equip va sortir molt fred i això realment ho va notar moltíssim i ho va acabar pagant, no? Un Sogrense, doncs, que també tinc que dir que a favor del Sogrense, aquest és un camp nou, el del Torrellas, però és un camp complicadet i estrany, perquè tot i que és nou, en gesp artificial, no és pla del tot, té pujades i baixades, vull dir, és un camp estranyet.
Irregular.
Sí, d'aquests que jo sempre dic que són molt, molt irregular, molt estrany, i que potser el que li va millor és a l'equip local, que és el que juga a casa. Ells se van basar en un jugador, que era l'Òscar Salcedo, buscaven la pilota llarga i doncs des del principi ja el Torrellent no juga ni una pilota, el Torrellent trenca totes les pilotes, no... Vull dir, no es complica la vida.
Ja ho va fer aquí.
No dona
espais. Ho va fer quan va venir a jugar amb els Sitges.
No dona espais, treballa moltíssim i busca la velocitat d'Òscar Salcedo. Des del primer moment ja es va veure que buscaven això. El Sogrense va controlar molt bé la primera part. Jordi Muñoz va tenir una ocasió claríssima en la que va treure el porter com va poder un defensor, un xut a boca canó impressionant, però que va tenir la sort de tocar entre un defensor i el porter, però a la següent jugada, una molt bona jugada per la banda d'Abril, penjava la pilota i Jordi Muñoz marcava el 0-1, així acabava la primera part, i doncs tots no lo permetíem una miqueta...
Que sí, acaba la primera part, 0-1, marcador favorable,
bé,
el partit pintava bé.
S'estava controlant, perquè clar, abans Joel, abans del gol de Jordi Muñoz, havia aturat un penal i fins i tot 2 ocasions clares d'ells, i veiem l'equip que tot i que nos guanyàvem en alguna ocasió, sobretot en aquestes pilotes llargues, l'esquena, doncs... Tampoc ells, a part del penal, doncs l'havien tingut ocasió clara de marcar. Jordi Muñoz marcava el 40 al 0-1, acabava la primera part, i el 52 començava amb el son pel Sogrense. Estava dient, estava parlant en aquell moment amb el Manu, i el president del Sogrense, i estava dient, Toni, han sortit massa freds. Aquesta gent, com ho tinguin una, no la clavaran i patirem. I així va ser, al minut 52, una pilota llarga per Òscar Salcedo, lo va aprofitar molt bé per velocitat i va marcar empat a un. Imagina, al 56 arribava un altre, però ja més que una pilota llarga, un refugi en defensa, la pilota l'arriba a l'Òscar, guanya la posició al defensor, sempre pel mig, molt protestat, potser fregant sempre el fora de joc, però clar, amb un àrbitre és molt difícil,
sense línies.
És molt difícil veure aquella jugada. L'Òscar feia el 2-1 i el 57, el mateix jugador, també en una pilota llarga, feia el 3-1. Amb aquest marcador ja en res, en 5 minuts s'havien fet.
Se t'escapava pràcticament el partit.
S'escapava i el Sogrense no havia reaccionat. Començava a reaccionar amb els canvis, sortia el al camp, al terreny de joc, el Jonathan, en substitució de Jordi Muñoz. Jonathan va tenir una ocasió minuts abans de marcar el gol del que representava el segon gol del Sogrense, al 74 va tenir una ocasió davant del porter, van llançar massa esquinat i la pilota se l'anava fora per poc, llàstima, perquè això hagués representat
excusar
diferències.
Sí, amb més temps.
Al 76, Jonathan, 3 minuts després, feia el 3-2, s'adelantava el porter i marcava el 3-2. Al 82, imagina, en una jugada en la que el porter le passa a un defensor i el defensor, en vez de jugar-la, va trencar la pilota en una pilota llarga cap a Òscar Salcedo. Òscar Salcedo le guanya la situació. És que va ser... És que
repetia la pel·lícula.
Per mi que estava molt mal col·locats els jugadors en defensa del Sobrense, perquè cada vegada le guanyaven l'esquena. Doncs guanyava l'esquena el defensor del Sobrense, marcava el 4-2. Clar, amb el 4-2 al minut 82, quedaven 8 minuts, sí, era molt difícil la reacció. Jonathan, en 93, feia el 4-3, fins i tot Rua va tenir una molt bona ocasió que podia haver representat l'empat, i si dura 2 o 3 minuts més, perquè ells estaven molt, molt atabalats, doncs el Sorensi acaba empatant. Fixa't, però l'àrbitre no va descomptar més que el que va voler, perquè cap i la fi el partit va estar molt aturat i molt trencat, i al final se va acabar perdent pel 4-3.
Fixa't, quin guió tan estrany, eh? Un partit que comences guanyant, tens bones sensacions perquè has fet una bona primera part, es capgira la truita amb 7-8 minuts de la represa, el temps perdut, tornes a entrar al partit amb el 3-2, tornes a tenir-lo perdut amb el 4-2, tornes a entrar amb el 4-3, tens fins i tot opcions d'empatar, un partit que el pots guanyar, el pots empatar i el pots perdre com malauradament va ser.
Sí, sí.
És un partit de triple a la travessa.
Sí, sí, i a més te dic una cosa, potser, i això ho parlàvem a l'entrevista, potser el que no va veure el partit pensava, hagués pensat de que el Torrellent va ser superior al Sobrense. No va ser superior, perquè de fet ells van tenir 4 pilotes de gol i van marcar els 4 gols, 4 pilotes llargues. El que passa que el Sobrense no va fer les coses bé, no va estar bé col·locat en defensa, no pot ser que un jugador trenqui l'esquena com la va trencar els defensors del Sobrense i te marqui els gols d'aquesta manera. Doncs no es va estar ben col·locat en defensa, potser el mig del camp va fallar una miqueta, perquè clar, és que són jugades que tu les veus venir, perquè tu estàs de cara quan ells fan la pilota llarga, no? Quan ells juguen la pilota llarga. Penso que el Sobrense no va estar fi i per això va acabar perdent el partit, perquè un equip que en contrari marca 3 gols i que te facin 4, doncs ho diu pràcticament tot.
Doncs parlava a la fi del partit Toni Muñoz amb Andrés Sáez, el míster del Sobrense, i aquestes eren les seves reflexions.
Ha ganat mejor, Torrellent. No hay más que decir. Torrellent es mejor que nosotros y nos ha ganado.
Hombre, el Sobrense ha tenido ocasiones. El Sobrense ha controlado bien la primera parte. Yo creo que ha salido frío. Ellos no han ganado la espalda siempre, pero el Sobrense ha tenido ocasiones como para no perder este partido como se ha perdido, ¿eh?
Sí, pero el problema es que los goles es cuando entra la pelota a la portería. ¿Y para qué quiero las ocasiones si no las marco? Ellos han llegado, han marcado. Nosotros llegamos, no marcamos. Con todo mi respeto, viendo al portero de Torrellent, si no me marcamos este portero, no sé, es que no sé qué decir. Ellos llegan, marcan, y yo llego y no marco. Las ocasiones yo no las quiero, yo quiero los goles. ¿Para qué quiero 20 ocasiones y los goles y aquí discutiendo a ver si el árbitro nos tenía que haber regalado tiempo, ¿no? No es eso. Tengo que llegar, plantarme ante el portero, ¿eh? Y si mi jugador ha habido 2 o 3 veces que estaba a 3 metros del portero, controlar y chutar y no entra, pues ¿qué vamos a hacer? Ya no se puede hacer más.
¿Cómo puede cambiar tanto el equipo de la primera parte a la segunda cuando la primera parte se ha controlado, se ha parado un penalti, incluso con todo eso se ha tenido 2 ocasiones claras y se ha marcado el gol? ¿Cómo puede cambiar tanto que en nada, en 10 minutos ellos ya prácticamente han ganado el partido en la segunda parte?
Pues un equipo se ha metido más en el partido y otro se ha abandonado. Ya está. No puede decir nada. Eso ya es tema de los jugadores. El entrenador ahí no puede intervenir. 0-1, sale, sabe, ya se ha dicho, cuidado, queda media parte, esto es 0-1, esto es complicado, sí, vamos, pues ahí estamos. Esto ya viene de lejos, ¿no? Ya son muchas veces que te metan 2 o 3 goles en 8 minutos, ¿no? Pues, ¿no? Los jugadores que entren más, que provoquen faltas, que paren el juego. Lo de siempre, vamos. Lo de siempre.
Lo que no se puede consentir es que te ganen la espalda como te han ganado la espalda. Y que en cuatro, en cinco pelotas largas te marquen cuatro goles.
Pero si empiezo a decir que hay que hacer faltas en el fútbol, lo mismo me dirán que soy agresivo. Pues bueno, pues seguiremos sin hacerlas. Ya no las harán a nosotros y nos evitarán que marquen goles. Esto es lo que es, lo de siempre. Ya como llevamos tantos meses, ya no me pilla de susto. Y lo contrario, si ves que te está apretando, lo paras el juego como sea, como nos hacen a nosotros. Nosotros no lo hacemos, pues nos pasa esto. Balón largo, espalda ganada, gol.
Sí,
se acabó el partido.
Sí.
Y ya no le encuentro más explicación.
Sí, sí.
Porque esto ya lo ve todo el mundo cada partido. Entonces, ya no hay mucha explicación. Si un jugador me ha ganado la espalda una vez, a la siguiente no me la va a ganar. Voy a parar la jugada como sea. Pero si el como sea suena agresivo, yo parezco un entrenador duro, pues no sé, es que no lo sé.
No.
El equipo contrario nos para el juego así, nosotros, pues no, pues seguiremos así por los campos. Ojalá algún día reaccionamos. No hay mucha más explicación a esto, ¿eh? Ellos han metido sus ocasiones y nosotros no las marcamos. Y a la hora de parar el juego, ellos no lo paran y nosotros no. Pues nada, pues... No tengo mucha explicación.
Claro, porque el que no ha visto el partido dice 4-3, vale, el Torreña es superior. Pero si ves el partido te queda aquel mal gusto porque dice, me han ganado porque yo no he hecho las cosas bien.
Es que el Torreña es inferior al Sugrense mil veces.
Ya está, ahí está.
Pero bueno, si cuando estás en la primera parte y tienes ocasiones, el jugador está a veces delante de la portería y duda, centro, no centro, tiro, no tiro, pues luego eso lo pagas caro. Ellos llegan, te meten dos pases, tú no estás metido en el partido, estás pensando todavía en el 0-1, te meten el 1, te anímicamente baja, 2-3 y se acaba el partido. Ya está, así es que...
Y ahora hay que seguir trabajando y la próxima semana tienes a las Roquetas, otro equipo también necesitado y otro equipo también peligroso.
Bueno, ahora ya estamos necesitados nosotros también.
Sí.
Bueno, a lo mejor ahora ya tenemos un objetivo, ¿no? Están necesitados de algo.
¿Pero eso puede motivar?
Si no motiva a un futbolista, eso ya no... Bueno, a mí me motivaría sería ganar un partido. Los 90 minutos, claro, pero animarme cuando voy 0-1, luego cuando voy con 3, no lo sé, ya veremos, luego me animo si marco, estar metido, como con los equipos que nos encontramos por ahí, técnicamente inferiores, pero con más agresividad y más ganas. Ya está, no pasa nada. Este es el típico partido que uno sale de las fiestas y todavía está un poco espeso.
Sí, sí. Vale, de acuerdo.
El problema es que las fiestas también las han tenido el equipo contrario.
Ya.
Pues nada. Ellos claro. Están más frescos, no sé, eso todo.
Además, tú ganas este partido aquí y dejas a este equipo abajo. Ahora está contigo allí. Y ahora te vienen las Roquetas y la final del campeonato es contra equipos que son rivales directos.
Bueno, creo que tiraremos más para arriba. Supongo que esto ha sido un accidente. Espero.
De todas maneras, a favor del Sugrense también se puede decir que ahora ves al equipo analizando estas lagunas, corrigiendo todo esto, ves a un Sugrense con un poquito más de chispa, ves un Sugrense diferente, ¿no? Al menos es lo que se ha visto hoy. Hoy, si no ves el partido, lo que te he dicho antes, puedes pensar lo que quieras, pero si ves el partido, dices, es injusto.
Esto era un partido para ganarlo. No se tiene que haber perdido nunca. Nunca en la vida. Ni con malas suertes, ni con historias, ni con nada. Y se gana con oficio. Y ese oficio hay que tenerlo. 0-1 y yo mato el partido y lo gano. Si das vida al equipo contrario, una que lo que han hecho, tres pases largos, un jugador te gana la espalda y gol, tampoco han hecho nada.
No
es un equipo superior, pero un poquito más de oficio han tenido. Y el árbitro también un poquito... Pero bueno, no... No me meto en el tema arbitral, que yo las culpas son nuestras.
Muy bien, Andrés. Vale, pues a seguir trabajando el partido de las Roquetas, que será otra guerra final, ¿eh?
Otra batalla. Pues nada, seguiremos.
Sur mon lit à bouffer sa langue en buvant, prends mon whisky quant à moi, peu dormi, vide et bris, mais j'ai dû dormir dans la gouttière où j'ai eu un...
Doncs, com deia Andrés Sáez, anem-hi que diumenge ve les Roquetes, Toni.
Sí, sí.
Un equip que tot i la seva classificació... És d'aquests equips que no miris mai com va classificat.
No.
No miris mai. No miris mai perquè t'equivocaràs.
Sí.
Perquè tu pots pensar, bueno, guanyaré les Roquetes...
No és tan mal equip, és un equip que té les seves cosetes, però no és tan mal equip. El que passa que és un equip doncs, que n'hi ha jugadors que no entrenen, té un punt...
té un problema a l'entrenador, doncs que potser aquests jugadors que no entrenen li donen minuts perquè són jugadors importants i els que entrenen no tenen.
Ja.
N'hi ha aquests problemes, però no és un mal equip, és un equip que si l'equip està a fi, doncs te pot donar un absurd ràpidament. La prova la tens que el Rodevilles va tenir molta sort de guanyar-lo ahir, perquè a més el gol va venir en pròpia porta, pràcticament aquí posa que lo va marcar Corbi, però lo va marcar la Penya Jove, se lo va fer en, perdó, la Penya Jove, Roquetes en pròpia porta, el 3-2, quan m'havia fet el més difícil, empatat per dos cops el marcador, i fins i tot en l'última jugada va estavellar una pilota al travesser, i que la Roquetes va tenir opcions fins i tot per empatar el partit en el darrer instant.
És un equip, la Roquetes, no sé si és una percepció meva personal, que juga molt amb el cor, que sí, té molta cor, és un equip amb cor.
Sí, no, i ara té jugadors, té el Carte Borrell, són jugadors que la toquen. Codro va jugar ahir d'home lliure, a veure-les venir. No va estar molt assaltat a la falta, però és un jugador que en una falta...
Clar, és el referent, és el referent,
Codro. Te pot fer molt de mal. Doncs té Tam, un jugador que havia jugat l'any passat amb el Cubelles, i que doncs, és un jugador que té un problema. El problema del Tam és que no entrena,
ja,
però si el Tam entrenés, doncs és un jugador molt important i que desequilibra molt, no?, per la seva banda. Doncs té jugadors perillosos que a la contra, tu ten en compte que la Roqueta està traient millors resultats a camp contrari que a casa, perquè a la contra te fa molt de mal. És un equip, un xip indisciplinat, però que és un bastant regular a camp contrari i molt irregular al seu camp.
Veurem. Quin tipus de partit ens espera diumenge que ve a la tarda al municipal d'Aiguadols entre el Sobrense i la Roquetes. Al migdia haurem viscut la Penya Jove a Sitges. Sobrense, Toni, que també, com dèiem fa uns moments, té un calendari exigent, el de les properes jornades. Després visita el camp de la Fundació, Fundació Vilafranca Atlètic. És un camp, per se, complicat.
Sí.
Després torna a jugar fora de casa al camp de la Noia, també desplaçament difícil. I juga el derbi amb el Sitges.
Sí, clar, és que té ara un calendari complicat amb rivals directes pràcticament, perquè tots els que le venen menys al Sitges, i el Sitges també és un rival directe.
Sí, ara, perquè estan empatats a 19 punts.
Ara estan empatats a punts. Doncs, i a més no te pots refiar molt perquè els que estan per sota estan allà i tu tens que anar sumant. Seria molt bo guanyar les Roquetes, perquè clar, si guanyes les Roquetes ja viatges diferent, amb una mentalitat diferent, i seria molt bo sobretot assegurar els punts de casa. Si guanyes a les Roquetes són tres punts molt importants. No serà un partit fàcil, lo tenen que enfocar en aquest sentit, de que les Roquetes és un equip molt difícil, xip indisciplinat, molt irregular i una miqueta més regular que en contrari, sí que el Sobrense té que sortir a per totes a guanyar el partit i no deixar-se sorprendre per unes Roquetes que vindrà aquí a sorprendre el Sobrense, a veure si el Sobrense pot guanyar-lo, perquè després ja veus el panorama amb una altra visió, ja has sumat 3 punts i ja no vas tan necessitat i pots jugar més a plaer, i no sempre te sortirà un partit tan difícil com el que te va sortir a Torrelles, que podies haver tret un bon resultat i al final vas acabar perdent.
I la clau també del Sobrense, Toni, fa setmanes que ho anem dient i també ho diu el propi entrenador, és anar recuperant els jugadors, una miqueta Subies, que ja teòricament està en la recta final de la seva recuperació.
Sí, de fet jo el vaig veure jugant contra la Blanca, contra el juvenil de la Blanca, i per cert, a mi me va agradar bastant aquest jugador. Jo pensava que ja comptaria amb ell en aquest partit a Torrelles, però...
Bé, és evident que és un jugador que entenem que haurà d'anar entrant a poc a poc.
Clar, anirà
no té el ritme de la competició, és evident que s'ha passat pràcticament tota una volta sencera.
Sí, per això. Que
sense poder participar.
Anirà entrant a poc a poc.
El cas de Mario, que tampoc va poder jugar l'altre dia a Torrelles.
No, perquè se va fer un tall al Javi en el partit que va jugar amb el juvenil de la Blanca, amb una topada amb un jugador de la Blanca.
Gastón,
si lo poguessin recuperar, per mi seria un jugador molt interessant al mig del camp.
Doncs aquest jugador que et fa la feina fosca, la feina bruta, eh?
Exacte.
L'escombriaire, eh?
Exacte, i ara amb la incorporació de l'Ignasi, tot i que, clar, el fet de que l'Ignasi no ve a entrenar, doncs no juga tots els partits. Però
el
si
que
juga,
fa l'Ignasi és més un problema físic que no...
Juga a moments puntuals que te pot anar molt bé, perquè a més és un jugador de molta qualitat. I Pablo, jo penso que el Pablo l'ha donat aquella...
nou aire.
Sí, aquell aire nou a l'atac del Sobrense, que amb el Jonathan allà, la velocitat del Jonathan, Pablo i David Granados poden fer molt de mal. Jonathan no va sortir amb l'11 inicial, potser va fallar algun entreno, no ho sé, això ho sap l'entrenador, alguna cosa, però quan va sortir, doncs la prova de temps que va marcar 2 gols. I de fet entre Jordi Muñoz i Jonathan va ser els que van marcar els gols del Sobrense.
En fi, doncs així estan les coses per aquest Sobrense, el que li espera, repetim una vegada més, un calendari exigent, el mateix diem pel Sitges, i són unes jornades, aquestes 4-5 que venen, interessants per veure, Toni, al cap i a la fi, una miqueta quina ha de ser la lliga, no? del Sitges i el Sobrense. Si era aquesta lliga de la mitja taula, que ni fu ni fa, ni fred ni calent, que si comencen ara a tenir bons resultats, doncs comencen a tirar cap amunt i tenen alguna petita aspiració.
Sí, jo
penso... Clar, ara, parlar ara del que el Sitges i el Sobrense aspirin a quedar segons, ja no dic primers, sí, algú pot pensar, bueno, què diuen aquests, estan tocats del bolet, no? A veure, clar, són ara per ara 19-33, són...
Són 14 punts,
sí,
no?
Sí.
Són 14 punts, no?
Són 14 punts.
Sí, són 14
ni
punts.
Ni més ni menys, 14 punts.
El que li treu el segon, tant al Sitges com al Sobrense.
Sí, senyor.
14 punts són 3 partits i mig.
4 partits?
Sí, són 4 partits. 4 partits.
Clar, això representa que s'està molt, molt, molt afinat.
Clar,
molt
clar.
Afinat i que...
Sí que pot passar moltes coses, sí, perquè sí. El Sobrense, doncs, a la primera volta va perdre 7 partits consecutius.
Sí, però clar, Toni, pensa
també
que...
També pot perdre Riudevitlles 7 partits consecutius.
Ja no parlem de Riudevitlles únicament, clar, és que per davant també tens un Vilanova B, tens un Montserrat Igualada, tens la Penya Jove, tens la Granada, tens el Ribas.
Té el Ribas que últimament està fallant en camps on realment podia treure quelcom més, no? Perquè el camp del Capellà és un camp doncs, que han sumat molts i en canvi el Ribas no va poder sumar. Doncs, i clar, això el Ribas també ho nota. Sí, però queda molta competició i pot passar molta cosa. El que passa que tens que ser una miqueta més regular i no tan irregular.
Sí, sí.
El cas del Sitges ha estat molt irregular, sobretot al municipal, i el cas del Sobrense, des de que va perdre amb la Penya Jove, doncs ha sigut un camí, d'obstacles,
sí,
no?
Sí, pel
Sobrense, perquè fins i tot va perdre 7 partits consecutius, això no l'havia fet mai a l'equip que jo me recordi,
sí, de la història més recent, diguem-ho així, eh? Molt bé, doncs fet ja aquest repàs de la jornada futbolística, la primera del 2012, toca fer una petita pausa, tornem de seguida.
A Ràdio Maricel, temps de descompte.
Web del Servei Meteorològic de Catalunya.
Què és el web meteo.cat?
És el web on pots trobar tota la informació meteorològica que necessites.
Tota?
Posa'ns a prova.
Les prediccions del temps per a Catalunya.
Evidentment, fins a 8 dies vista.
La pluja i els llamps en temps real.
I amb la informació actualitzada cada 6 minuts.
La temperatura i el vent.
Amb dades de 165 estacions meteorològiques.
I també els avisos de calor.
De pluges o de vent fort.
O de mala mar.
I a quina adreça era?
Moltes més dades i informacions a meteo.cat.
O truqueu al 012.
Bon dia, digui.
Bon dia. M'agradaria deixar d'una vegada l'insecticida. En prenc massa.
I quines marques pren?
Tant és, el que vaig trobant.
El fum del tabac conté més de 4.000 components tòxics, fatals per tu i pels altres. Truca al 902-111-444 i t'ajudem. El fum és fatal. Generalitat de Catalunya per la salut. Som-hi.
Guants?
Guants.
Gasa?
Gasa.
Bisturí? Bisturí? Bisturí?
En molts països, milers de persones no reben l'assistència mèdica que necessiten. Fes-te soci de Metges Sense Fronteres. Truca al 902 15 15 07 i aconseguiràs que la teva ajuda arribi a qui més la necessita, sigui on sigui. Metges Sense Fronteres, 902 15 15 07.
Els dimarts a les 4 de la tarda i els diumenges a la 1 del migdia a Ràdio Maricel... Teniu una cita amb el programa de l'Enric Soler vida i miracles. Biografies, novetats i anècdotes dels famosos relacionats amb el món de la música. Recordeu, el dimarts a les 4 de la tarda i els diumenges a la 1 del migdia a Ràdio Maricel, vida i miracles.
Ràdio Maricel, 107.8 FM.
Doncs seguim endavant, obrim ara plana poliesportiva. Hem de parlar de la Lliga EVA de bàsquet, que ha clos ja la seva primera volta, jornada número 15 al grup C d'aquesta Lliga EVA, amb males notícies perquè el bàsquet Sitges va perdre dissabte a la tarda en la seva visita a la pista del Sabadell Sant Nicolau per 58-52. Parlem d'un marcador, d'un tanteig força baix, però derrota amb el cap i a la fi que fa que aquesta primera volta es tanqui amb un balanç de 7 victòries i 7 derrotes. El bàsquet Sitges ocupa ara, en aquests moments, la 11a plaça amb aquestes 7 victòries i 7 derrotes i obrirà la segona volta jugant, atenció, el proper dissabte a la tarda a la pista del Girona. Un Girona que aquest cap de setmana va perdre la seva pista, 59-62, amb el Sabadell Bàsquet. Per tant, plaça complicada per als homes d'Edu Piñero, que tractaran de vèncer a un rival que, tot just, era el primer partit de Lliga, va guanyar aquí al pavelló de Pinsbens per 30 punts de diferència. Van ser, recordaran, aquelles 5 primeres derrotes que van encendre una miqueta el llum d'alarma i que, bé, van xafar una miqueta les il·lusions dels Sitges i la seva participació a la Lliga EVA. Aquestes 7 victòries ja han posat una miqueta, han ordenat, diguem-ho així, el calaix, i bé, d'entrada, de moment el paper està sent força bo per als homes d'Edu Piñero, que, repetim, dissabte al vespre jugaran a la pista del Girona per obrir ja la segona volta de la competició. Mana en aquest grup C de Lliga EVA el Sant Feliueng, amb 11 victòries, 3 derrotes. A dues victòries té, per exemple, el rival d'aquest passat cap de setmana, el Sabadell Sant Nicolau, amb 9-5. També amb 9-5 trobem equips com el Cornellà i el Mollet, amb 8-6 el Montcada i el Collblanc la Torrassa i l'Estàdium Casablanca. Empatats a 7 victòries i 7 derrotes, doncs un bon grapat d'equips: a la Girona, el Seu d'Urgell, el Sabadell i el Sitges. I ja amb 5 victòries l'Hospitalet, tancant la classificació, amb 4 victòries el Granollers i amb 3 el Olivar i l'Arenys Bàsquet. Així estan les coses, com dèiem, en aquest grup C de la Lliga EVA. Comentar-los també que aquest passat cap de setmana es va celebrar una nova edició de la travessia de Sitges d'hivern i Aqualó, organitzada pel Club Natació Sitges. Ens diuen que va ser un èxit tant de participació com esportiu, prop de 100 participants en una prova en què, recordem, el 2010 no arribava als 50. Per tant, bona participació, com dèiem, en aquesta darrera edició de la travessia de Sitges d'hivern i Aqualó, que ha organitzat un any més el Club Natació Sitges. I pel que fa al món de l'hoquei patins, Toni, no hi ha hagut jornada aquest darrer cap de setmana. Haurem d'esperar amb aquest proper divendres, que serà quan, a partir de 9:45, el Club Patí Sitges visitarà la pista del Reus Deportiu. Serà la penúltima jornada.
Sí, serà la penúltima.
En quedarà una, abans no acabem la primera volta.
Que serà a casa amb el Rudi Villas.
Sí, senyor.
I té que aprofitar. A veure, el Rudi Villas és un equip que està per la meitat de la taula, però el Reus, és el segon equip del Reu Esportiu, i és un equip doncs, que, tot i que havia jugat dos partits menys que els Sitges, és de la lliga del Petit Sitges. Té que aprofitar, si guanyés el camp del Reus, doncs donaria un pas important, perquè després també el Reu de Villas...
Tens dos partits a casa, que sempre tens Reu, més a guanyar que no pas a perdre.
El Reu Ploms també és un equip de los que tens que guanyar, perquè és un equip de la teva lliga. Doncs a veure què nos depara aquest any i aquest final de la segona volta i de la primera volta, i aquest inici de la segona volta, doncs a veure si el Petit Sitges doncs ja pot comptar amb l'Isaac, si ha fitxat algun membre, algun jugador més, i a veure si pot comptar ja més jugadors més sèniors de cara a afrontar sobretot aquesta reta final, i a veure si aquest any sí que podem dir doncs, que l'equip manté en categoria i es queda on realment té que estar aquest equip a la primera catalana.
Seria important que el conjunt sitgetà pogués mantenir aquesta primera catalana, perquè parla d'un nou descens després de la trajectòria que portes, després d'aquesta motxilla tan carregada de pedres dels últims anys.
Te'n vas ja al Pou.
Sí, te'n vas on vas pràcticament Pou, vas començar ja. la gran cursa.
Sí, te'n vas a la segona catalana i aquí sí ja que és complicat. Sí, sí. Perquè, a veure, el Sitges jo penso que és una entitat per estar tranquil·lament en aquesta primera catalana. Primera catalana, molt bé. Si pots pujar a la primera nacional catalana, fins aquí tot molt bé, no? Ara, anar per allà a la segona catalana ja seria, doncs, el final d'un somni,
el final d'un trajecte
que va ser,
o l'inici d'un nou trajecte,
o l'inici d'un nou trajecte, però una miqueta més complicat,
començant evidentment de zero pràcticament, com es diu en aquests casos. Molt bé, d'aquí uns moments Dani Serra, conversava amb ell el Toni Muñoz la setmana passada, i bé, el Dani Serra que ens ha d'explicar, ens ha de comentar quines són les seves sensacions de cara a la propera gran cita esportiva a Sitges, com és la 29a edició de la Mitja Marató.
Els dilluns a Ràdio Maricel, tota la informació esportiva a temps de descompte, amb Pitu Valera i Toni Muñoz.